Les 3 des del port de Sóller. Bé, així arribem a la 1:04. Totes aquestes qüestions, com sempre, les emplearem a partir de les 2 amb temps d'informatiu migdia. Ara, a IB3, quedeu amb tota l'actualitat del món dels esports.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, els temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tou.
Una i 5 minuts, divendres 26 de juny. Bon dia. El Paris Saint-Germain serà el rival del Mallorca a l'edició d'aquest any del Trofeu Ciutat de Palma. El partit es disputarà el pròxim dimecres, dia 5 d'agost, a les 8 del vespre, a l'estadi de Son Moix. Amb Marga Cifra, el control tècnic. Començar amb les portes d'avui. El Mallorca acaba d'anunciar que el Paris Saint-Germain, el campió de la Champions, l'equip que entrena Luis Enrique, serà el rival del Mallorca a l'edició d'aquest any del Trofeu Ciutat de Palma. Com vos comentava, el partit es jugarà el dia 5 d'agost, cau en dimecres, i començarà a les 8 del vespre a l'estadi de Son Moix. També pel que fa al Mallorca, avui escoltarem els jugadors Sergi Darder i Adon Prats, que han parlat per IB3 Televisió del nou projecte del Mallorca a la segona divisió. Han parlat de tot, no s'han tallat, han parlat clar els dos jugadors d'Artà. Això sí, han deixat claríssim que l'objectiu del Mallorca, amb els peus a terra i amb bones, ha de ser pujar aquest any a primera divisió. Són Sergi Darder i Adon Prats.
De fer un equip competent, de fer un equip, ja com t'he dit tantes, valent, però sobretot que vengui amb moltes ganes i molta força d'assumir rol de favoritos o d'un dels favoritos, perquè com he dit tantes serà complicat, i d'assumir-ho i pujar.
Veurem en quins han sigut els fallos i que no tornin a passar perquè no tornem a descendir a primera, a segona, un pic, tornem a primera divisió, que jo espero que sigui lo antes possible, no?
Tot d'una, escoltam tot el que varen dir a IB3 Televisió, Adon Prats i Sergi Darder. I també, en clau mallorquinista, el club ha presentat avui de matí la primera equipació per a la nova temporada 2026-2027. Una equipació una mica diferent, o molt diferent, a les altres, perquè no predomina, com és habitual, el color vermell, sinó que la camiseta és 50% vermell i 50% negre. Supos que agradarà o no aquesta camiseta als aficionats, però les primeres piulades a les xarxes socials i deixen entreveure que no ha agradat massa que el vermell no predomini en aquesta nova camiseta del Mallorca per aquest nou curs 2026-2027. També en el món del futbol, en el Mundial, la selecció espanyola jugarà aquesta matinada de divendres a dissabte a les 2. El darrer partit de la fase de grups, el combinat espanyol s'enfrontarà a la selecció de l'Uruguai. Ho té, podríem dir, tot de cara per classificar-se com a primera de grup. Li basta empatar aquest partit, però alerta, perquè si acabés Espanya com a segona de grup, el seu rival, el 16 de final, seria la selecció d'Argentina. L'única baixa del combinat espanyol per aquest partit és l'extrem Víctor Muñoz. Això ha dit d'aquesta cita el tècnic de la selecció espanyola, Luis de la Fuente.
Necesitamos dar esa mejor versión porque cada vez los rivales son más difíciles, son más, es más nivel, cada eliminatoria que sigamos, si Dios quiere tenemos suerte de seguir pasando eliminatorias, nos va a exigir más y mejor rendimiento. Todo esto pasa
en nuestro planteamiento final, que sería el ideal llegar al día 19 a la final, pues por ir mejorando, hay que seguir mejorando.
A les dues de la matinada començarà aquest partit darrer de la fase de grups pel combinat espanyol. També pel que fa al Mundial, a les darreres hores ja s'han classificat matemàticament com a primeres i segones dels seus grups, el grup E, Alemanya i Costa d'Ivori, el grup F, Països Baixos i el Japó, i el grup D s'han classificat als Estats Units i també la selecció australiana. Per avui, a les 9 del vespre, es disputaran els dos darrers partits del grup i s'enfrontaran Noruega contra França, un bon partit, Haaland contra Mbappé, i també es disputarà el partit entre Senegal i també la selecció d'Iraq. I un darrer punt de futbol, perquè Moha Keita, segona federació, no renova el seu contracte a l'Atlètic Balears, un dels jugadors més destacats aquesta temporada, abandona el club de la via de cintura. En el món del tennis, avui o baixa es decideixen els finalistes del Mallorca Championship a Santa Ponça. A les 3 de l'hora baixa arranca la primera semifinal entre Nuno Borges contra Ethan Quinn, i a les 5 serà el torn d'Alejandro Davidovic, el tenista espanyol, que s'enfrontarà a Fabián Marozán. L'espanyol ve de guanyar el seu duel del quart de final contra el búlgar Grigor Dimitrov. En el món del bàsquet, el quart projecte de l'Estia Menorca, primera FEB, acumula, de moment, més sortides que entrades. A les darreres hores, el club de Vintalf ha anunciat l'adeu d'Emmanuel Wemby i tampoc no continuarà l'escorta Jaume Lobo. I el Figui Mallorca, novetats, perquè destaca el retorn de l'escorta Sergi Huguet. I en el món del futbol sala, enhorabona en el Barça, perquè s'ha proclamat campió de la primera divisió després de guanyar a la gran final el Pozo Murcia. 1:11. Au, idò, vinga, començam aquesta darrera edició de la setmana d'Esport 3 Migdia. A IB3 Ràdio, novetats, en clau mallorquinista, de fitxatges de moment res de res, però sí que avui de matí el Mallorca ha deixat un parell de notícies, ho deia jo a l'inici, a la fi, perquè ja fa anys que espera l'afició mallorquinista, idò, a la fi, el Paris Saint-Germain jugarà aquest estiu a l'estadi de Son Moix, el conjunt francès serà el rival del Mallorca en aquesta edició del Trofeu Ciutat de Palma. Ho acaba d'anunciar el Club Vermell. El partit es disputarà el dia 5 d'agost, dimecres, a les 8 del vespre, a l'estadi municipal de Son Moix. També el Mallorca ha fet pública avui de matí. Després li demanarem a Antoni Vallespí, de l'Unió de Penyes, perquè parlarem amb ell, perquè avui era baixa, hi ha reunió entre la Unió de Penyes i el club, el Mallorca, per tractar el tema de la campanya d'abonats, però també li demanarem si li ha agradat la nova camiseta que durà el Mallorca aquest nou curs, una camiseta diferent, una camiseta no habitual, perquè el vermell perd força, aquesta camiseta, per aquest nou curs, i doncs serà 50-50, 50% vermella i 50% negra. I també, pel que fa al Mallorca, han d'escoltar protagonistes. IB3 Televisió han parlat els dos jugadors d'Artà, Nadon Prats i també en Sergi Darder, de l'actualitat mallorquinista. Han tocat tots els temes. Primer de tot, Sergi Darder valora l'arribada de Luis García a la banqueta. Han de recordar que el migcampista del Mallorca va coincidir 6 mesos amb Luis García com a entrenador de l'Espanyol. Diu Sergi Darder que a Luis García li va agradar molt.
Sí, no, el conec de fa molts anys. Ja he fet dues pretemporades com a jugador amb ell i ja sabia com era com a jugador i en part de dir-ho. Al final, els mallorquinistes ja van poder disfrutar. I com a entrenador també he passat un gustet de jugar amb ell. Varen ser pràcticament 6 mesos amb ell, on vaig ser un disfrut, un aprenentatge bestial. Crec que és un dels entrenadors, per no dir entrenador, que més he après en poc temps
El que jo m'agrada, que és el tema del futbol, de posicionament, de concepte futbolístic, després, evidentment, pues, això no t'ho du només a guanyar, però és veritat que és un entrenador que segurament, si jugadors són capaços d'entendre la seva idea, disfrutaran moltíssim, la gent disfrutarà moltíssim de veure bon futbol, i ojalà perquè bon futbol se transformi en victòries, que estic convençut que sí. Bueno, al final són, són coses que se guarden un poc també més entrenador-jugador, però és inevitable, al final ens coneixem de fa molts anys, i necessita també informació un poc del Mallorca, de la plantilla, a nivell personal, evidentment, també sabrà com estic, com no estic, ja t'he dit, al final és un entrenador que he tingut i que tenim un tracte personal pues, de fa molts anys, ja t'he dit, al final és entrenador-jugador, no hi ha molt més que això, però sí que hem xerrat, m'ha tret la seva impressió un poc de l'equip, està, quan te pots imaginar, un entrenador que arriba nou aquí, està motivadíssim, està amb moltíssimes ganes de fer feina amb el Mallorca, en el projecte que, bueno, que tots creiem que ha de ser, que és pujar quan tantes, fer un projecte guanyador, l'etiqueta de favorito ha de ser, però no serveix de res que ho digui aquí si després no ho trobem també en el camp, així que ja t'he dit, peus en terra, matrem-me també lo difícil que és la segona divisió, que molt de pis també, jo te puc vendre aquí molta il·lusió perquè és la realitat, però després la dificultat és, i no hem de pensar tampoc que pujarem en el febrer, perquè no serà així, una segona molt complicada, m'ho va fer veure, m'ho va trametre pues, l'il·lusió i les ganes, però amb humilitat, perquè si no haurà lloc.
I d'aquesta és l'opinió de Sergi Darder d'aquesta arribada de Luis García a la banqueta vermella. I ara hem d'escoltar en Adon Prats, que també va valorar no l'arribada de Luis García, sinó la sortida de Martín de Michelis. No s'ha tallat. El davanter d'Artà diu que per ell ha estat una decepció.
Tots hem escoltat el que ha dit i és una decepció, no? Perquè al final pues, se va comprometre no fa ni 3 setmanes que, bueno, que va firmar un contracte que ell tenia il·lusió pues, d'aconseguir formar part d'aquest objectiu. Sí que és veritat que, bueno, que al final no agraden aquestes situacions al futbol, però són coses que poden passar i no són normals. Però mira, diguem, podrem dir que hem viscut una situació així i això pues, quedarà a la història gravada de tot el mallorquinista. I al final, pues, una decepció, entenc que l'afició que estigui pues, decepcionada i que, bueno, i al final que sigui una falta de respecte cap a ells perquè al final pues, se va dir tot això, no? Sí que és vera que, bueno, que un no ha d'estar aquí on no és ple, aquí on no està còmode del 100% i al final tothom té els seus objectius i les seves situacions personals i si ell ha decidit anar-se a Alemanya a jugar pues, al final és totalment il·lícit i bueno i han de respectar la seva decisió. Al final el Mallorca s'ha afavorit diguem, d'una compensació econòmica que no s'esperava i esperem pues, que ara puguen fer un equip fort amb el cos tècnic que ha arribat i que el Mallorca competeixi, que és el mínim que se li pot demanar cada diumenge a segona divisió, no? I competint pues, estirem més a prop d'aconseguir els 3 punts. Si no competim, al final si ens equivocam que la segona divisió serà un passeig de roses, ja ho dic avui dia 25 de juny, no serà un camí de roses perquè ja no és la segona divisió de fa 6 anys.
I d'aquesta és la valoració d'Adon Prats de la sortida de Martín de Michelis. Més temes. El futur d'ambdós futbolistes. Començant per en Sergi Darder. Ho ha dit moltes vegades, des de que va acabar la temporada, que el seu objectiu, la seva il·lusió i que té ganes de quedar en el Mallorca, diu que per ell quedaria, però no pot assegurar en el 100% que l'any que ve a segona comenci en la camiseta del Mallorca.
Bueno, el futbol no se pot confirmar res mai. Jo el que te puc transmetre són les ganes que tinc de poder quedar aquí. Això no significa mai res. Jo ho he transmet tant en el club com en els entrenadors, en els dos que he hagut de transmetre un guany. Les meves ganes, el meu sentiment mallorquinista de poder estar aquí, de poder pujar, les ganes hi són. Després, evidentment, hi ha un projecte que t'ha d'agradar, hi ha d'haver un entrenador que t'ha d'agradar, hi ha d'haver un fitxatge i una direcció que t'ha d'agradar, i a partir d'aquí, si tot encaixa, pues, jo ho he dit, les meves ganes són de quedar aquí, això... Per molt que te pugui dir, fins al darrer dia de mercat ningú pot assegurar, el jugador que t'assegura i el jugador que diu una mentida, el que sí que te puc assegurar és que són les ganes de quedar aquí i són, així que ojalà pues, tot quadri i pugui estar aquí celebrant un ascens d'aquí un anyet.
I de veure què passa amb en Sergi Darder, que està clar que si arriba una oferta, com diu en Sergi Darder, bona, tot i la il·lusió que té de quedar en el Mallorca, l'artenant que abandonaria la disciplina mallorquinista. I en la mateixa línia ha parlat del seu futur a Don Plas, vol jugar
en el Mallorca aquesta nova temporada, però també no pot assegurar que si ve qualque equip i paga, i dos se'n vagi.
Bueno, forces, entenc, la veritat que ara estic a baix mínims, no t'enganyaré, i crec que sempre he sigut molt sincer amb vosaltres i en l'afició, i la veritat que bueno, estic desil·lusionat, estic trist per la situació que estem visquent, encara no m'ho crec. Jo sempre ho he dit, estiguin al Mallorca o no estiguin al Mallorca, jo apoyaré i enviaré tota la meva energia perquè el Mallorca estigui aquí on hagi d'estar, que al final no és res més que primera divisió i bueno, i esperen que bueno, si estic aquí, pues que pugui participar, que pugui ser feliç, que pugui marcar gols, que pugui aconseguir pues, les victòries que tots volem cada cap de setmana amb el Mallorca. El que he de fer és ser feliç, riure, participar i de més. I això és el que vol un jugador i és el que vol Nat d'en Prats. Així que, bueno, esperem, pues, m'agradaria que fos aquí, però bueno, al final el futbol, pues, mira el que ha passat ara en 3 setmanes. Un entrenador ha renovat i ha vengut un altre equip i ha pagat la clàusula i ell ha partit, pues, no crec que per jo pagui ningú la clàusula ja en aquestes altures i després de 3 anys i mig bueno, que al final sóc realista i no he fet els números que tot desitjaven.
I de res, això varen dir Nat d'en Prats i també en Sergi Darder. De moment només sortides i jugadors que tenen contracte, que volen quedar, diuen, però que tampoc poden assegurar la seva continuïtat. Per tant, esperem a veure quin serà el projecte, perquè de moment no arriba cap fitxatge, no arriba cap fitxatge, i el Mallorca d'aquí a no res, d'aquí 10 dies ja comença la pretemporada. 1:21, volem parlar amb el president de la Unió de Penyes, perquè avui o baixa, si no hi ha res de nou o no hi ha canvis, tenen una nova reunió amb el club per tractar el tema de la campanya d'abonats. Vull saludar en Toni Vallespí. Toni, com estàs? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Molt bé. Anem per parts, ràpidament. Moltes notícies pel que fa avui en el Mallorca. Cap fitxatge, això sí, però sí altres temes, com per exemple, no sé si t'agafa ara en fred, però no sé què t'assembla la nova equipació del Mallorca per a la pròxima temporada, 50 vermell, 50 negre.
Sí, l'he vista, exactament. Bueno, això, com es compta, no? Gustos colores, com diuen. Mm. Per tant, un li pot agradar més que un altre. A mi, la veritat és que m'agrada, tinc que dir una camiseta que m'agrada, i per tant, tothom tindrà la seva opinió, no? Però, bueno, serà la camiseta que enguany...
Això que diuen que el Mallorca és de vermell no t'acaba de convèncer, no? 50-50 també està bé.
Sí, jo crec que vermell i negre són els colors nostres, no? Sempre. I, per tant, a mi me va bé, ben que dir, pot agradar més o manco, però és la camiseta que el Mallorca dura enguany i és la camiseta que m'haurà de dur a primera divisió, i així és recordada.
I ho acabant de saber ara mateix, tindran partidars en la ciutat de Palma, vendrà el Paris Saint-Germain, ja era hora.
Sí, per així, ja que l'any passat ja s'ha comentat el tema en sa venta, no?, de Kangin Lee, i bueno, i parell que serà enguany, no? Llàstima que mos aplegui en la situació que estem actualment, però bueno, crec que serà un gran partit i un partit per fer la presentació, esperem, de tota ja la plantilla de cara a aquesta propera temporada.
I ara sí, tota l'afició del Mallorca està pendent de la campanya d'abonats de la setmana que ve. Avui teniu reunió, si no hi ha res de nou, no s'ha canviat res, teniu reunió, no, Toni?
Sí, està confirmada a les 6 de l'hora baixa.
No sé quina és l'idea que demanareu, amb quin tarannà hi aneu a xerrar amb el club?
Bueno, és la continuació de la reunió que ja fèiem la setmana passada, llavors des de la Unió de Penyes varen presentar una bateria de propostes, un dossier de propostes que s'han de, o s'haurien de posar en pràctica en aquesta propera campanya d'abonats, i vàrem quedar ja a la passada reunió, com ens tornaríem a veure durant aquesta setmana, abans de que se fes pública la campanya, per veure quines d'elles, per part del club, els ha considerades que caien d'estar ficades a dins la campanya d'abonats, no? Uh-huh. I, per tant, avui sabrem una miqueta si m'ho han fet cas o si no m'ho han fet cas en aquest dossier que vàrem presentar.
Veurem què diu el Mallorca. A tothom demana unió perquè és una temporada complicada, a segona, molt de canvis. En el tema aficionats, Toni, la vostra relació, perquè de vegades un demana una cosa, vosaltres una altra. Amb el moviment mallorquinista, com se troba?
Bueno, nosaltres, amb Unió de Penyes, representem actualment més de 60 penyes, 6.000 abonats del Mallorca són penyistes de les penyes de l'Unió de Penyes, i nosaltres pues, tenim una línia molt clara. Nosaltres pensem que el mallorquinisme hem d'anar tots junts, hem de remar tots cap a la mateixa direcció, hem d'anar sempre en clau positiu. Ara bé, com hem fet i seguirem fent, pues, hem de demanar al club que tinguin compte els abonats, tinguin compte els penyistes, i que aquelles decisions que considerem que no són adequades o que perjudiquen a l'abonat, pues, nosaltres, des de la Unió de Penyes, els denunciem allà on creiem que els hem de denunciar. I avui és que a vespre, és un d'aquests motius per qual ens reunim, no? per intentar que totes aquestes propostes que hem demanat, per exemple, se rebaixen un 30% de la quota d'abonat per aquesta propera temporada de renovació, pues, segurament si el club ens ha fet cas. Si no, està clar que ens tindrà en contra amb aquestes decisions, ens tindrà davant i ho criticarem. Ara bé, nosaltres som més de tocar porta, de sobre-mos, d'intentar arribar a acords, d'anar en positiu, perquè el que ve, com bé has dit tu, és una temporada complicada, estem a segona divisió i el que hem de fer enguany és tornar a la primera divisió perquè, si no, de cada any després se complica. No? Per tant, jo crec que nosaltres crec que hem d'anar en positiu, tots remant cap a la mateixa direcció, però sempre i quan no se perdin els drets dels abonats del Mallorca.
I de veure què passa, Euro baixa, però sí, és important que tothom, ja començant des de l'aficionats, remi cap a una direcció, Toni, perquè si no se farà complicat. Només falta això, que els aficionats tampoc s'entenguin.
Sí, bueno, nosaltres tenim la nostra línia, nosaltres respectem...
Sí, cadascú té les seves idees, està clar.
Qualsevol altra organització que pugui representar simpatitzants o socis del Mallorca, nosaltres representem abonats que siguin penyistes, és a dir, un 26%, segons la darrera xifra que ens va donar el club a la darrera reunió, són abonats de la Unió de Penyes, de socis de penyes que estan afiliades a la Unió de Penyes, i per tant crec que representem una massa social bastant important per poder demanar i sobretot perquè intentar que el club és molt fàcil cas. El que facin els altres, nosaltres ho respectem, ara, nosaltres demanem un 30 i els altres demanen un 50, però nosaltres haguéssim demanat un 50, almenys haguéssim demanat que ens ho regalassin. Això està més clar, però crec que hem de ser serios, i jo crec que un 30% va dins una línia que ja se va fer la passada campanya d'abonats quan van baixar de categoria, que s'ha baixat un damunt un 35, un 30-35% segons quin tipus d'abonaments, doncs pues nosaltres entenem que això és una rebaixa lògica, adient, i que el club ha de tenir en compte. Si no mos té en compte amb aquesta persona, doncs pues mos tindrà davant i nosaltres ho denunciarem i ho criticarem.
I doncs esperem que tot arribi a bon port i tothom surti d'aquesta reunió contents i serà una bona passa endavant. Toni Vallespí, president de la Unió de Penyes, moltíssimes gràcies. Estem en contacte i veurem com va Boero Baixa per Son Moja.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres i estem a la vostra disposició. Moltes gràcies.
Adéu, Toni, que vagi molt bé. 1:27, parlam del Mundial. Parlem del campionat del món perquè cita importantíssima aquesta matinada de divendres a dissabte. Les dues juga a Espanya. No sé com veu aquest partit el nostre company Miquel Berger. Miqui, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Miqui, com estàs?
Molt bé. A les dues de la matinada, esperant amb ganes que comenci aquest partit darrer de la fase de grups. Espanya, si no hi ha res de nou, hauria d'acabar primera perquè, Miqui, si acaba segona... espera un bon os, eh?
Sí, l'Argentina, si acaba segona seria l'Argentina. És que jo crec que, de fet, és més interessant quedar tercer que no quedar segon. Però bé, el que ha de fer Espanya és guanyar i, bé, de fet, empatar ja li basta per ser primera de grup si Cap Verd no guanya de més de 3 gols a l'Aràbia Saudita, que ja seria estrany, però bé. El que sí que tenim és partit, Miqui, perquè teníem la sospita un poquet de si a Espanya li anava bé l'empat i l'Uruguai es garantia també ser...
Pot de biscota, no?
Exacte, però l'Uruguai no tindrà, a l'hora del partit, no tindrà garantit classificar-se com a tercera amb un empat. Així que haurà d'anar pel partit, haurà d'anar a guanyar, i així que Espanya tindrà davant un rival, i per tant Espanya també haurà d'anar a per un bon resultat i confirmar un poquet la millora que va demostrar contra l'Aràbia Saudita després de la desfeta el manco quant a joc contra Cap Verd. Però bé, les opcions estan intactes per l'equip de Luis de la Fuente. Veurem, supos que el més interessant és veure les evolucions de Lamine Yamal sobretot quant a l'aspecte físic, a veure si aguanta un poquet més de temps. També Nico Williams va agafant un poquet més de ritme de competició i confirmar la resta del que es va veure contra l'Arabia Saudita, que el que jo crec que sí que va aconseguir aquell dia ja Luis de la Fuente és el manco ja tenir un 11 titular, que és el que imaginàvem avui ja, que també es jugarà contra l'Uruguai. Un equip que segurament, Miqui, jo crec que sí, té molta història, òbviament, però de qualitat jo crec que és el pitjor equip des d'abans del Mundial de Sud-àfrica.
Sí, sí, no van gaire sobrats. Precisament d'aquesta millora que parla en Miqui Berger també n'ha parlat a la prèvia del partit d'aquesta matinada el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
Necesitamos dar esa mejor versión porque cada vez los rivales son más difíciles, son más, es más nivel, cada eliminatoria que sigamos, si Dios quiere tenemos suerte de seguir pasando eliminatorias, nos va a exigir más y mejor rendimiento. Todo esto pasa en nuestro planteamiento final, que sería el ideal llegar al día 19 a la final, pues por ir mejorando, hay que seguir mejorando. Y nosotros solo pensamos en sacar nuestros partidos adelante. O sea, no haríamos nunca, no sabría hacerlo, el plantear un partido de manera rácana para pensando en que me interesa ganar, perder o empatar. No tengo ni idea. Yo lo único que sé que en el fútbol solo sé jugar en mi vida. Solo sé vivir cada día para ganar.
I de guanyar avui Espanya contra la selecció de l'Uruguai a les 2 de la matinada. A les darreres hores, Miqui, s'han classificat ja com a primeres i segones del seu grup, Alemanya, Costa d'Ivori, Països Baixos, el Japó, Estats Units i també la selecció australiana. També ja tenim tercers, no? com l'Equador, que va guanyar per 2-1 Alemanya i també passarà com a tercera.
Sí, l'Equador, que mira, òbviament no és el millor equip del Mundial, però els seus partits jo crec que sí que són els més entretenguts del Mundial, fins i tot l'Equador Curaçao, que va acabar amb empat a 0, va ser un partit molt, molt entretingut. Sí, és un equip que té moltíssima qualitat, però que davant porteria li costa un munt fer un gol, i ahir jo crec que també va aprofitar un poquet que Alemanya ja estava classificada com a primera de grup i segurament ja a les acaballes del partit no va competir tampoc amb l'agressivitat que segurament hagués tingut en cas de necessitar. Pues, i la resta...
Parlaves de Biscotos, Paraguai, Austràlia...
Sí, jo crec, és el que t'anava a dir. Jo crec que després els que havien de sumar van sumar. Paraguai, Austràlia, segurament el 0-0. A Paraguai encara no l'ha classificat, però l'acabarà classificant, jo crec que en un 99,5% de possibilitats. 0-0 claríssim, i així va ser. També el Japó i Suècia, per garantir la seva presència a 700, havien d'empatar i varen empatar. I és un poquet també el que veurem amb el que segurament serà el rival d'Espanya a 700 de final. Hi ha un diumenge una Austràlia-Algèria. Si empaten, un serà segon i l'altre es classificarà com a tercer, i Àustria seria en principi el rival d'Espanya.
I avui ja per acabar, Miqui, tenim un partit ben destacat a les 9 del vespre del grup I. S'enfronten en Haaland contra en Mbappé.
Sí,
Noruega-França. Sí,
exacte, i a bona hora, a les 9, juguen a la primera...
Quin vespre t'espera, Miqui, els amants del futbol, jo també, a les 9 del vespre aquest partit, després les 2 d'Espanya, serà gros.
El problema és que no havia passat mai fins ara, hi ha 3 hores sense res, ja enmig, que ja podrien haver fet jugar Espanya a la 1.
Haurem de muntar qualsevol alternatiu de 3 hores, no? No sé, ara pensarem, ja t'ho passaré,
veurement com ho podem fer. Sí, un divendres nit, bé, sí, llegir un poquet o...
Sí, no sé. Se m'ocorrerà alguna cosa.
Sí, sí. Però bé, partidarro, Noruega-França juguen el primer lloc del grup i sobretot que en Mbappé i en Haaland estan rendint a un gran nivell. Són dos, de moment són dues de les estrelles d'aquest Mundial, i també la lluita pel Pichichi, que de moment encapçala Leo Messi, també segurament serà present en aquest duel, amb aquestes dues grans estrelles, dos equips ja classificats, això sí, però que voldran ser primers de grup, òbviament.
I de veure què passa en aquest partit tan interessant avui a les 9 del vespre. Res, Miqui, a descansar, perquè s'espera un vespre i una matinada ben intensa, de divendres a dissabte.
Sí, sí, recordeu que a les 5 hi ha un Egipte-Iran i Nova Zelanda-Bèlgica.
Sí, sí, per tant, te'n vas a dormir ja i te despertes a les 9 i ja pots fer tot del tirón, no?
Efectivament, jo crec que sí.
Vinga, Miqui, gràcies. Ferrada. Una ferrada molt forta, bon cap de setmana. 1:33, aturada ràpida aquí a Esports Migdia i Betres Ràdio, i parlam de bàsquet.
TV3 Ràdio és entreteniment.
para ti y también para ti. En Eroski te damos el pepino francés granel a 1,39 euros kilo, el salmón de 1,3 kilos entero o medio a 10,50 euros kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,25 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Una i 35 minuts, continuem en directe Esport 3 migdia i IB3 Ràdio, deixant ja de parlar de futbol i hem de parlar de bàsquet, perquè volem conèixer una miqueta més en el nou entrenador del Clas Bàsquet Sant Antoni. Víctor Sancho, endavant.
Doncs així és, estem amb Boris Valibrea Oliveres, el nou míster del Clas Bàsquet Sant Antoni per a la nova temporada, una temporada amb molts de reptes, com no, amb un equip que té molta exigència de sempre d'estar dalt a la categoria per intentar pujar, no ho amaguen. Fa poc vam parlar amb el seu president i ells volen estar a primera FEP, han estat molt a prop i ho tornaran a intentar. Què tal, Boris? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, molt bé, moltes gràcies.
Bueno, ara supos que descansant, no?, de vacances, estàs per Barcelona, no?
Sí, sí, bueno, descansant i ja bueno, treballant colze a colze amb el Jordi de cara a planificar l'equip, però bueno, es treballa d'una manera diferent. Quan estàs acostat a la platxeta amb la família, amb els amics, i tens aquests moments de descans, però bueno, però treballa amb força per intentar planificar el millor equip possible.
Ja sabem que els tècnics no descansen mai. Igual els jugadors sí que tenen ara una bona aturada perquè el bàsquet comença una mica més tard, potser que altres esports, no? Però vosaltres no aturau, sempre estàu pensant en la vostra metodologia, en revisar, amb jugadors, evidentment, ara formar una plantilla competitiva.
Sí, 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 no, això és... Bueno, els que som entrenadors sempre ho diem, no? Som entrenadors 24-7, llavors aquí no hi ha parons. El que parlem és un altre tipus de treball, el que ens toca fer ara a l'estiu, de reciclar-nos, de mirar bàsquet, de posar totes les idees en comú, d'intentar pues, bueno, millorar una miqueta també, fer les coses que no podem fer durant l'any i després, evidentment, la part més important, que és la construcció de l'equip conjuntament amb la direcció tècnica. No? Llavors, aquestes dues coses són molt diferents a les que podem fer durant la temporada, el treball nostre de la temporada, però, com bé dius, no parem.
Mira, vull repassar una mica amb tu la teva carrera, que és molt peculiar, perquè tu ets un míster clarament de vocació, perquè vas començar molt, molt jovenet, però ara que has parlat de la plantilla, hem conegut les renovacions de Daniel de la Rúa, de Gant, també, no? Sabem que el club, la intenció que té és mantenir el bloc aquest any, així com altres temporades s'ha canviat molt més el bloc. No sé si tu amb això, ja en les reunions que vas tenir abans de fitxar, era una cosa que, havent estudiat ja una mica l'equip, la plantilla, era una cosa que tu volies també, no només el club.
Bueno, no, això ha vingut per part de la direcció esportiva del club i està molt amb la meva sintonia sempre de treballar, no? Evidentment, quan vam parlar amb el Jordi i vam començar a parlar dels jugadors i el Jordi va presentar la seva idea a través de lo que pensava el club, no? De donar-li continuïtat a l'equip, doncs, bueno, la veritat que hem estat molt d'acord en totes les peces que ens agradaria mantenir de cara a la temporada vinent. Llavors, en aquest sentit, ha sigut molt fàcil. I ara, pues, bueno, evidentment, seguim treballant, el Jordi especialment a través del club, pues, per donar-li aquesta continuïtat a l'equip, que crec que és algú important, sobretot quan pues, bueno, s'ha estat tan a prop, no?, d'aquest ansiat objectiu i bueno, sobretot intentar mantenir les peces que creiem que han funcionat bé, intentar retocar una mica l'equip amb les peces que creiem que podem afegir per donar-li un toc més de la meva personalitat com a entrenador, no?
Ets un altre tècnic català, té una saga important de tècnics catalans. A veure, Jordi Grimau és català, el director esportiu, Carles Flores, Josep Maria Barrucal, ara que acaba de marxar. No sé si has tingut l'oportunitat de parlar amb Josep Maria una mica, t'ha explicat, no sé.
No he parlat amb cap dels dos. Amb Carles Flores sí que he tingut una relació sempre més propera, som de la mateixa generació, quasi, ell és una mica més jovenet que jo, però sí que hem coincidit més. Amb el Barrucal no he tingut la sort.
Bé, tu vas marxar, com ho deia, molt jovenet a Almeria, ja tenies clar que volies ser entrenador de bàsquet des de molt jove, 18 anys.
Sí, 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 ja fins i tot abans, quan crec que tenia 13-14 anys, ja vaig començar a entrenar a l'escoleta de bàsquet de l'Hospitalet. He tingut la sort sempre de tenir referents molt propers a mi, que m'han doncs, bueno, m'han acostat, no?, a aquesta passió per entrenar. Llavors, com bé dius, quan vaig tenir 18 anys, va arribar l'opció d'entrenar. A part d'anar a entrenar al món sènior ja, tothom era més gran que jo i la veritat que va ser una experiència, bueno, doncs molt, molt enriquidora i que, bueno, que va fermentar, no?, doncs que avui en dia doncs estigui on estic, no?
Tu vas conèixer més l'anterior Lliga EVA, tinc aquí la llista, per no dir-ho de memòria, Tijuana, Hospitalet, Villarrobledo, Sant Feliuenc, la teva darrera experiència a Espanya, perquè des del 2017 portes estàs a l'estranger. Són gairebé una dècada, 3 anys a un equip a Suècia, al Vettervikten, després a l'Umea, col·laborant amb la selecció també absoluta de Suècia, a l'Staff, i després has marxat a Polònia, a la primera divisió. T'ho pregunto des del meu desconeixement. La segona FEP per a Espanya, sabem que el bàsquet a Espanya té molt de nivell, la primera FEP és una categoria important, a vegades ens diuen els tècnics que equivaldria a una setena o vuitena lliga, no, europea, potser, per nivell. La segona FEP també són dos grups, només té bastant nivell. No sé si la primera divisió de Polònia equivaldria a una primera FEP, un nivell similar o inclús més similar a una segona FEP. Com ho veus, això?
No, la lliga polaca, bueno, jo penso que és una lliga que està creixent molt, és una lliga on s'estan invertint molts diners. Falta una mica més de projecte, una mica més de, pues, bueno, d'aquells clubs es construeixen una mica més també des de la part més no empresarial, però una mica més sí des de la direcció esportiva, des de un general manager, falta una mica més de professionalització, però crec que hi ha 5-6 equips que estan jugant en competició europea, Eurocup, FIBA Eurocup, Champions League. Llavors, bueno, el nivell és un nivell bastant alt, una lliga molt competitiva, una lliga molt física, una lliga que està creixent molt, una lliga que també el fet de tenir... Tu pots tenir 6 americans, llavors, bueno, fa una lliga que també tingui molt de talent. Llavors, la lliga polaca és una lliga, ja et dic, que no està al top de les lligues europees, però tocarà la porta aviat perquè la veritat que hi ha projectes molt ambiciosos.
Per què has decidit tornar a Espanya?
Bueno, per diversos motius, no? Una vegada marxes fora d'Espanya, és com que la gent s'oblida una miqueta de tu, no? Llavors, bueno, intentar començar la carrera a Espanya, penso que és algo també que a nivell esportiu, a nivell professional, és algo que sempre et queda aquí, no? Perquè, bueno, Espanya és el millor bàsquet europeu, és la segona millor lliga del món, no? Si traiem, evidentment, lligues europees com pot ser l'Eurolliga, no? Llavors, bueno, el fet de voler venir aquí a Espanya i intentar fer carrera aquí també, crec que és algo important, no? A un club com a Sant Antoni, no?, que té una ambició clara, que porta 3 anys seguits quedant-se a les portes, no?, de lluitar o d'estar a primera FEP, no? Jo penso que això a nivell professional és algo molt atractiu per mi. I després la part més familiar, no?, de, bueno, portem, com bé dius, 9 anys a l'estranger, 6 a Suècia, 3 a Polònia. Són països més, evidentment, més freds, amb un clima més dur, i el fet de poder venir pues, a una illa paradisíaca, com jo li dic a la meva dona, no?, com és Ibiza, pues, bueno, crec que no hi havia gaire més que pensar-se, no?
El tema del Sant Antoni, a nosaltres ens toca bastant perquè hem viscut aquests partits tan emocionants les darreres temporades. És molt curiós, no?, perquè llevat l'any que va caure en el playoff davant el Morón, no?, que també és un equip d'un poble, se l'ha tingut que jugar sempre contra equips representants de capitals de província. Vull dir, això és... Al final, sempre tens aquesta limitació, encara que tinguis un bon equip, que estigui ben dirigit, que tinguis una bona plantilla, el pes, no?, de jugar contra un Castelló, contra un Albacete, contra un Sevilla, Caja 87, que representava ara mateix, és el màxim representant d'una ciutat com Sevilla, sempre és complicat. Al final, Sant Antoni és un poble petit, el projecte és molt ambiciós, però topar amb això sempre fa que, vull dir, fins a on més pot pujar el Sant Antoni, clar.
Bueno, jo, amb tots els respectes, perquè desconec encara moltes coses de la idiosincràsia del Sant Antoni i de més, però jo des de fora, perquè evidentment jo he estat 6 anys a Suècia, 3 a Polònia, però segueixo les Lligues FEB, segueixo l'anterior Le Plata, les Evas, la Le Port, actualment primera, segona i tercera FEB, no? Pues bueno, anem seguint, no? Tot les lligues, no? Jo quan parlem de Sant Antoni, per mi no és parlar de Sant Antoni, és parlar de tota una illa, no? Llavors, en aquest sentit, jo penso que aquest recolzament, aquesta força, aquest poder, jo crec que no hauria de tenir límits, no? Jo, és el que m'agradaria veure, no? M'agradaria veure una sapadrera plena, no? De gent de tot arreu de la illa. Evidentment, representar Sant Antoni crec que ha de ser un orgull, com tu ben dius, aquesta és l'essència, no? D'aquí és d'on neix tot, no? Però sí que m'agradaria pues, involucrar tota una illa, perquè jo crec que d'aquesta manera sí que és veritat que segurament pues, bueno, el límit sigui molt, molt a dalt, no?
Això que dius és molt important perquè, clar, hi ha gent que pot pensar, bé, és cert que l'equip ha tingut molt bona acollida entre no només al poble de Sant Antoni, la gent s'ha apropat a Sapadrera molt, la imatge dels play-offs va ser espectacular, no? Abans dels partits, a més, no? El que vas fer, la prèvia i tal. Però hi ha aquesta por de que, com no s'ha tornat a aconseguir aquest ascens desitjat, la gent es pugui apagar una mica, no? Aquesta calor, aquesta... amb l'equip. Tu com ho veus, això?
Bueno, jo crec que és un dels objectius meus a nivell personal, allà on vaig, que és el fet de, bueno, engrescar la gent, fer-la partícipa, i això passa per com presentem l'equip, per com jugarem. Llavors, en aquest sentit, intentarem fer un joc molt divertit, intentarem fer un joc molt agressiu, intentarem fer un joc molt dinàmic, intentarem implantar un joc en el qual nosaltres puguem marcar unes mica les directrius i el tempo del partit, i després també amb una sèrie de valors que esperem que es puguin veure també a pista, no? Sacrifici, esforç, treball en equip, el no rendir-se, no? Llavors jo crec que tant a nivell més purament esportiu com una mica més el tema dels valors, jo espero que això pugui engrescar la gent i puguem veure una Sapadrera plena, no? Perquè aquest és una mica l'objectiu meu personal, no? El fet d'engrescar la gent i tenir un pavelló ple i la gent contenta i la gent orgullosa de veure el seu equip jugar.
Hi ha que fer molta feina mental, vull dir, perquè com hem parlat que segurament es mantindrà un bloc de la plantilla amb el tot, perquè el que ens dona por a tots una mica és això, no? No només a la gent del club, segurament, sinó també a la gent de fora, que hi ha mentalment aquest efecte de que pot tornar a passar el mateix. Record que en Berrocal deia que hi havia que oblidar això i gaudir més del dia a dia, no? I no pensar en això. Després ja, si es dona bé i si no es dona, doncs intentar fer bé la feina i ja veurem si es dona o no.
Sí. Bueno, jo penso que el nostre objectiu ha de ser arribar fins al final amb el màxim d'opcions possibles, sabent que a l'esport pues hi ha un component molt, molt, molt gran de sort, d'arribar bé físicament, de que no tinguem lesionats, de ficar els tirs en moments importants. Hi ha molts components que no podem controlar, no? Però el que sí que podem controlar i el que sí que depèn de nosaltres, això ho hem de portar fins al final. Com bé dius, jo crec en aquesta part més romàntica del bàsquet, no? Del dia a dia, de gaudir, de passar-nos-ho bé, de disfrutar del camí, i això al final ens ha de portar a arribar amb opcions. No renunciarem a res tenint els peus a terra. No renunciarem a res sabent que ja era difícil arribar 3 vegades a una final, doncs a una quarta penso que serà encara més difícil. Però tenim molta ambició, tenim moltes ganes, el Jordi m'ha transmès pues, bueno, que el club té molta empenta, que aquesta tercera vegada no ens ha tombat, no ens ha tirat enrere, no ens ha fet pensar que, hòstia, no, anem a donar-nos per vençut. No, tot el contrari. Llavors, jo crec que entre tots hem de tenir els peus a terra, hem de deixar una mica de banda, no? aquest missatge de hem de pujar, i més el tema de doncs, bueno, anem a fer tot el que depèn de nosaltres, anem a omplir el pavelló, anem a intentar treballar doncs, bueno, tots junts, anem a intentar fer gaudir la nostra gent, i a partir d'aquí intentar no ficar-nos límits.
Coneixies a Eivissa? Havies estat alguna vegada a l'illa?
No, he estat a Menorca molt. Mon germà ha viscut a Menorca, mon pare ha viscut a Menorca, tinc amics a Menorca, he anat a Mallorca a jugar, però he vist mai, tinc moltes ganes.
Arribau, clar, com comença tard, jo crec que fins a avançat agost no vindràs. Crec que vens amb la teva família, no?
Sí, exacte, sí, venim amb la família, tenim moltes ganes. La meva dona ha sigut jugadora de bàsquet professional, llavors sap com funciona el nostre negoci, tinc tot el suport del món per part d'ella i dels meus dos enanos. Llavors, tenim moltes ganes a nivell familiar també de conèixer una illa que he sentit parlar meravelles i que n'estic segur que ens sentirem molt bé.
Clar que sí. Moltes gràcies, Boris. Molta sort i anirem parlant al llarg de la temporada.
I tant. Moltíssimes gràcies. Amb moltes ganes de conèixer-vos a tots i amb molta ànsia d'acabar de planificar l'equip, de la plantilla i de començar a treballar a pista.
Molt bé, gràcies.
Gràcies.
I de Tres Ràdios Esport.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Podem gravar, idò.
Dale a play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimas.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No hi noturam, hi noturam.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimas i Raúl Valls. Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
Nou minutes per arribar a les dues. Recta final, hem de parlar de gimnàstica perquè el club Chelsea es troba ara mateix camí de Pamplona, on aquest cap de setmana afrontarà per novena vegada consecutiva la Lliga Iberdrola, la gran final d'aquesta competició. L'equip mallorquí viatja a terres navarreses, supòs, amb molt d'optimisme i amb ganes d'aconseguir un objectiu important en aquesta gran cita. Tenim comunicació amb el director tècnic del Chelsea, és en Pedro Mir. Pedro, què tal? Com estàs? Bon dia.
Bon dia. Aquí estem, camí de mem si podem guanyar qualque cosa en aquesta final.
Supos que en gana, ja ho deia, novena consecutiva, se diu ràpid i prest, Pedro?
Sí, la veritat és que jo no conec estadístiques, però no crec que hi hagi molts equips mallorquins que una màxima categoria, un esport olímpic, hagin estat 9 anys consecutius estan lluitant per el títol, no? Una final. Però, bueno, ja... Nosaltres ho valorem moltíssim.
Com ho veu? Com arribau en aquesta cita tan esperada? Com arriba l'equip?
Molt bé. La veritat és que, a diferència d'aquests 2 anys anteriors, que hem patit molt per arribar, aquest any ha estat molt més fàcil. La sort mos ha sonregut i hem pogut anar més tranquils, sense tantes lesions ni malalties, com hi va haver l'any passat. I estem molt, molt segurs. La veritat és que la final serà molt difícil perquè els rivals són d'un gran nivell, sobretot dos d'ells, l'Hospitalet i la Giva. Però una cosa és que ells puguin ser més bons que nosaltres, una altra cosa com l'any passat, que per exemple no vàrem poder configurar un equip en garantia, saps?
Uh-huh. Se viu un ambient intuesc positiu, no? Amb ganes de poder aconseguir un èxit a Pamplona. No sé si més que en altres ocasions.
Sí, anem a veure. El que ens favoreix bastant en quant a que tant la Giva com l'Hospitalet tenen un gran potencial és el sistema de competició. Uh-huh. Amb aquest nou sistema, així com l'any passat, ens va perjudicar bastant. Amb aquest sistema de 10 gimnastes que conformen l'equip, n'han de sortir 4 i puntuen totes 4, que no te dona marge d'errada. És una competició molt oberta, de manera que això en realitat mos iguala bastant en els altres rivals, i de manera que aquí és qui falli i se'n va. També m'ho pot passar a nosaltres, però jo crec que nosaltres, els gimnastes, estan molt preparades, molt il·lusionades i crec que podem fer un gran paper, a menys si mos no duim el cantar a la puente.
Viatjar amb una plantilla, podríem dir, un mix, no? Reforçada amb internacional i també amb esportistes joves, amb joves promeses.
Sí, perquè hem pogut recuperar bastantes gimnastes que l'any passat van estar en un nivell després de l'any postolímpic, sempre molt difícil, o aprofiten per passar per quiròfan qualcunes d'elles, com va ser el cas de Nana Martín en la displàcia de cadera. I bé, doncs, enguany hem pogut comptar amb totes aquestes internacionals que tenim a l'equip i, a més, les jovenetes, que ja l'any passat varen haver de ser protagonistes d'una manera un poc forçada, això els ha servit, però enguany ja està integrada a dins l'equip d'una manera molt solvent i això, pues, a part de que te dona una estructura d'equip molt sòlida, també te fa somiar amb el futur, no? I dius, bé, seguirem endavant, no? Això està molt bé.
Clar que sí, s'ha de continuar endavant. Ho comentàvem a Pedro, novena final consecutiva. Sentiu que la gent valora la bona feina que estàu fent i els objectius que estàu aconseguint, o no?
Sí, la veritat és que nosaltres ens sentim bastant estimats, bastant valorats, perquè per de pensar que nosaltres som d'un lloc petit, com és la nostra Roqueta, Mallorca, que ens enfrontem a equips que tenen una potència tremenda, com la Giva, com l'Hospitalet, com el Gimbal, que són els altres tres rivals, però n'hi ha d'altres que també són molt forts i no han pogut ni tant siquiera accedir en aquesta final, que són equips amb una cantera tremenda, amb 500, 600 gimnastes. I nosaltres som un club petitó de barriades, Coll d'en Rabassa, que, bueno, feim el que podem, però sempre hi som, sempre
sí,
estem donant.
Sempre estàveu allà,
Sí, sí, sempre estem plantant sa cara i els altres protagonistes van canviant, però nosaltres sempre hi som i ens pegam bufetades en tots, però en el final, pues, diu, mira, tenim sa sang collera, sa sang mallorquina i sempre estem aquí fent un poquet de por i sa gent ens té molt de respecte, de veritat, ens sentim molt valorats, sí.
Clar que sí, clar que sí. Què t'anava a dir? Com tenim una de ses cares més visibles, en Nicolau?
Bueno, també Nicolau aquesta setmana ens ha donat una gran notícia perquè ve de passar segon control de NASCAR de Madrid per presentar-se en el primer europeu que tenim aquest any ja classificatori per al Mundial, que la seva vegada és classificatori per Jocs Olímpics ja, o sigui, ja estem immersos a la carrera olímpica de totes, i ja té un peu ficat dins aquí, perquè du dos controls de dos perfectes, està ficat el segon en el rànquing, n'han d'anar cinc en aquest europeu, i a més ell també es tenia classificat per el Joc del Mediterrani, falta passar el darrer test que serà en el juliol en el Campionat d'Espanya, de manera que ell se troba sa, se troba bé, molt en forma i molt il·lusionat per encarar també aquest altre cicle olímpic, a menys si aconsegueix anar a un tercer joc, que seria ja un hit molt important per un gimnasta mallorquí, seria la primera vegada.
Que bé, que bé. Sembla que tot funciona, que tot va en bon ritme, no, Pedro? Parlàvem amb tu fa unes setmanes i tu m'ho deies que ara arribava un tram d'any clau i de molta feina, però pareix que a poc hi ha molta feina, però que tot va pel bon camí, pel que estava previst.
Sí, sí, és que la sort també compta i que poder tenir que la sort que no tinguis un accident, que no hi hagi una tombada de turmell, qualsevol cosa d'aquestes, el nostre esport és un esport de precisió, però la precisió no consisteix en ficar gol o ficar la cistella, això consisteix en no tombar-te un peu i, per tant, pues, quan anaves entrenant, preparant aquestes competicions i veu que tens la sort de que tothom està sencer, pues estem molt contents i ens trobem en una situació que ja estem immersos en aquest procés que tu anomenaves i que ens està anant molt bé de moment. Estem molt contents.
I doncs, que bon viatge cap a Pamplona, Pedro, i a tot l'equip, i a veure si ens donau una alegria i tornau amb un premi, eh?
Almenys ho intentarem, això segur.
Clar que sí. Estem en contacte, gràcies. Pedro, gràcies. Sort.
Gràcies.
Un minutet i mig per arribar a les dues. Per cert, vos vull recordar que avui teniu una cita amb en Rafael Nadal i amb Vivetres Televisió serà a partir de les 9:30 del vespre una conversa de 3/4 d'hora sense interrupcions amb la nostra companya Marta García, en què el manacorí parla absolutament de tot, de la seva nova vida fora de les pistes, també del dia a dia com a pare de família, com a empresari i també de les conseqüències d'una carrera tenística tan exitosa com a exigent. Recordeu, aquesta cita serà avui vespre a partir de les 9:30 a IB3 Televisió. I acabant també, recordem la notícia que hem sabut fa aproximadament una horeta pel que fa al Mallorca i al Ciutat de Palma. El conjunt vermell ja té rival per aquesta cita. A la fi serà el Paris Saint-Germain, el campió de la Champions. Visitarà l'estadi de Son Moix el mes d'agost. Serà dimecres, dia 5 d'agost. Per tant, un partidàs per aquest trofeu Ciutat de Palma. Segons per arribar, a les 2 del migdia, així acabam aquesta edició de divendres d'Esportres aquí a IB3 Ràdio, tornant, com sempre, dilluns a partir de la 1:05. Passeu un bon cap de setmana, que vagi molt bé. Adeu!
Són les 2.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.